notícies a les 12 en punt.
Més informació a ib3notícies.com.
El dia, amb Marta Grau.
Són les 11 i 4 minuts, encetem aquesta tercera hora de programa en directe aquí a IB3 Ràdio, això és El Dia, i avui mos volem permetre posar-nos un poc nostàlgics recordant la figura de Robert Redford, que recordem també ahir ens va deixar als 89 anys.
La mort de Robert Redford és d'aquestes morts que t'apleguen per sorpresa i que automàticament et transporten a totes les pel·lícules que has vist seves. L'actor nord-americà, una de les cares més emblemàtiques del Hollywood clàssic, va morir ahir a 89 anys a la seva residència de Utah, als Estats Units, on va fundar precisament el Festival de Cinema Independent de Sundance. El 2018 va dir adéu al cinema, la pel·lícula El vell i la pistola, després d'haver protagonitzat i dirigit més de 60 pel·lícules, entre les quals hi podrien destacar El cop, Tots els homes del president, Tal com érem, Tres dies del còndor, Memòries d'Àfrica i Dos homes i un destí, la segona pel·lícula que va compartir amb un altre guapot de la pantalla, Paul Newman. Raindrops are falling on my head, and just like the guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit those raindrops are falling on my head, they keep falling. So I just did me some talking to the sun.
Hem de contar que la seva primera aparició davant les càmeres va ser l'any 1969, a la sèrie televisiva Maverick. L'any 1981 va guanyar l'Oscar a la millor direcció per Gent corrent, que també es va endur el premi a la millor pel·lícula. I l'any 2002, Redford va recollir l'Oscar honorífic en reconeixement de tota la seva trajectòria prolífica i exitosa carrera cinematogràfica. També va guanyar diversos Globus d'Or i tres premis BAFTA.
Després del dol, per la mort de Redford, varen començar els memes, i una de les persones més citades ahir al Twitter, a l'estat espanyol, va ser Txelo García Cortés, ja que aquesta periodista gallega, no debades, és la doble de llums de l'actor nord-americà, i li fan sa broma que ella és el Robert Redford espanyol. Penseu que... Ara no t'ho esperava, això, Marta Grau. És que ahir ho vaig veure, ja vàrem penjar un mem que era Siempre nos dejan los mejores, i sortia una foto de Txelo García Cortés petitona.
I és
veritat
que s'assembla.
S'assembla sí, en el Robert Redford de la darrera època, Robert Redford mal operat. No el Robert Redford jove, galant i guapo oficial d'aquelles pel·lícules que l'altre dia la nostra companya, quan va fer reportatge parlant de Robert Redford, ella citava la nostra companya Sandra Martínez que el món es dividia entre la gent que era de Robert Redford o la gent que era de Paul Newman. Jo vull que el món se divideixi, jo crec que el món se divideix en tres. Paul Newman, Robert Redford, Marlon Brando.
Vinga.
I ara volia demanar-vos, voltros, de qui sou?
Jo ho tinc claríssim, Joana. Vols respondre tu primer?
Jo no sé si puc respondre en aquesta paraula. Els ulls d'en Newman, però és que s'elegància d'en Redford.
I doncs mira, mai discutiríem per un home, perquè jo ho tinc clar, Marlon Brando, i si pot ser amb aquella camia que
amb duia... Amb aquell Mariolo.
Mariolo, aquí li queden bé els Mariolos, només.
En Marlon Brando.
En Marlon Brando, un tramvia llamado Deseo. No sé si té la traducció ja directament al català, perquè
abans un, es explicava... Sí, un tramvia nomenat Desig.
I doncs sí... Abans ho explicava la nostra lingüista,
Anna. Jo és que he deixat
Anna.
Com a davant de Marlon Brando, però no per res, vull dir, però... Com, xerrava
clar, és que és diferent.
És diferent.
Tu saps que Marlon Brando... Mem, en aquesta hora que en podem parlar així com en clau. Marlon Brando és per l'horitzontalitat. Tu saps que aquell punt salvatge de la pel·lícula Salvaje el té Marlon Brando. Jo crec que Paul Newman és per anar a sopar i en Robert Redford perquè és arty. Mira, mira què te dic. No?
Ja els tens totalment qualificats.
No en deixaria cap de banda, t'he de dir, però és cert que ningú va dur exercer... Jo he dit sempre, jo ho penso, des que vaig veure la pel·lícula de Way We Were, tal com érem, amb Barbra Streisand, que era una d'aquestes pel·lícules polítiques
que, per cert, ella
que li agradava fer a ell.
Va publicar les seves xarxes socials. Jo soc seguidora de Barbra Streisand en xarxes socials. No sé si la seguiu altres també, companys.
Sempre, Barbra in our
Barbra
hearts.
Forever. I ella va explicar a través de les seves xarxes, no?, tots els temps que havíem compartit plegats i que els darrers temps, la darrera vegada que varen parlar, compartien dibuixos, perquè a ell li agradava molt l'art, en Robert Redford, i compartien fins i tot dibuixos.
També Jane Fonda, que va compartir pel·lícula Descalços al parc, també ha parlat, ja dic, que se n'ha anat un home, un actor necessari, sobretot per aquest vessant polític que tenia Robert Redford, que ara comentàvem, de Way We Were, no és més que un al·legat que va fer Sidney Pollack contra la casa de bruixes de McCarthy. També Paul Newman va protagonitzar Tots els homes del president, de Alan J. Pakula, on parlaven del Watergate, o tornant a Sidney Pollack, Tres dies del Còndor, que era una crítica directa en el control que tenia la CIA sobre la població americana. És a dir, que hi ha moltes pel·lícules i a totes sortia guapo. Ho dic perquè jo, a Tres dies del Còndor i The Way We Were, tal com érem, surt amb un jersei de coll pujat i a ningú li queden bé jerseis d'hivern, si no ets en Robert Redford. I ara, malauradament, ens ha dit adéu. I no volen deixar passar aquest moment per recordar aquest homenatge que li han volgut fer Robert Redford escoltant, com ja escoltam ara, part de la banda sonora d'una de les seves pel·lícules més conegudes. Aquest, tal com érem, en la veu de la gran Barbra Streisand. Tell me. Barbra, sempre, i Robert Redford. Que petit homenatge, que no havien d'obrir micro, però la Joana Maroto gravava i en Bernat Nadal ha considerat que...
Necessari.
Feia falta un karaoke avui, en aquest programa.
Perquè ens encanta, que per cert, Barbra, 83 anys, eh? Sí. Ja. Barbra Streisand.
Mem, no cridem el mal temps.
No, per favor,
no, no volia dir això. Me perdoneu, però és que com que... per jo
no,
la pensa de Barbra Streisand és
pensa
sagrada.
Pensa que hi ha aquest mal estruc que diu que hi ha gent que moren de 3 en 3.
Ai,
no voldria pensar que Robert Redford ha encetat una tríada que se podria emportar al més enllà, en a Barbra, en a Jane Fonda, a Faye Dunaway, vulguis que no, ja està. Ja està,
deixa d'anomenar divas.
No, és que
som
un moment vital de totes elles que ja, vulguis que no, la parca circula per davant casa seva.
Per favor. No volen cridar la mala sort,
no,
ni
mai.
Molt manco. De fet, el que volem també és riure una micona i amb aquest The Way We Were és veritat que mos han posat un poc nostàlgics. Però si vos sembla, anem a canviar de qüestió i anem a conèixer en aquest moments un mallorquí, atenció, que ha sabut fusionar la cultura nostra amb l'animació. Concretament, el que ha mesclat és cultura mallorquina, dites i expressions nostres amb els dibuixos dels Simpson.
A Així és, Marta. Ella és pollancí, té 29 anys, i a casa seva han crescut ell i el seu germà amb aquesta mítica sèrie de dibuixos animats. Fa un grapat de mesos, aquest jove, en Josep Llobeta, va obrir un compte a Instagram on hi comparteix escenes de la sèrie, però els acompanya de textos en català fent sàtira de com som els mallorquins.
I vols posar-me alguns exemples? Estira que ve peix, recreant amb Bart, pescant amb els seus pares i amics, no t'agraden els bunyols, i de venga a menjar bunyols, batua d'ell, mostrant en Homer empassant-se una bona entrecalada de dònuts, que li agraden tant, o quan cou cura i quan pica madura, mostrant com una pradineta cura les ferides d'en Bart, que va tot nefrat. Són algunes de les frases, Marta, que poden llegir i que poden veure a la xarxa i que ja tenen un bon enfilall de seguidors a les xarxes.
I Josep se troba ja amb nosaltres, així que el poden saludar. Bon dia, Josep, moltíssimes gràcies per venir.
Bon dia, gràcies a vosaltres per aquesta presentació.
Has vist totes les temporades o te falta qualcuna?
No, totes no. Tothom sap, tot bon seguidor dels Simpsons sap que a partir de X temporada ja no val la pena veure'ls, així que no fan falta.
Ara sí que m'acabes de trencar el meu món personal.
És a dir, ni una pregunta i el Llobeta ja ha cantat bingo a les 11 i 14 a Ivetra Ràdio.
Sí, ja m'ha donat un titular.
Quan saben tots els seguidors dels Simpsons, a partir de certa temporada no paga la pena. Quina és aquesta temporada?
No vols dir exactament quina és, però sí que tens molt clau record de... A partir d'un capítol que en Bart ven camisetes,
sí,
amb frases divertides, ja està. Jo és allà on vaig posar un límit.
Jo un poc l'entenc, en Josep, perquè com a bona seguidora d'Anatomia de Grey, que fa tres vegades que tot començava pel començament, me vaig aturar a la 16 i no he arribat a la 22. Per tant, l'entenc.
Sí.
Sí que...
I de nosaltres crec que les estem acabant ja, totes les temporades. I anem, a veure, fins i tot aquestes darreres que fan com adaptacions de pel·lícules, que fins i tot parlen de sèries molt noves com Stranger Things, fins i tot aquestes han vist que ja no sé quina és.
Fan.
30... Sí.
No, i aquest Simpson vaig descobrir l'altre dia quan la vaig entrevistar a Tentol, que ara Carme Riera ha publicat Gràcies, aquest assaig on explica una mica la seva feina com a escriptora, que ella és molt fan de Simpson, i que en el darrer llibre va aprofitar la protagonista, que nom Barbara Simpson, li va parar el llinatge precisament per als protagonistes de la sèrie. És a dir, que
són tot un exèrcit.
És una sèrie molt transversal que ha agafat moltes edats, Llobet és jove, però quan va començar aquesta passió teva per en Bart, en Homer, en Lisa i tota la família?
Jo diria que és algo que ha tingut alt i baixo. Jo, quan comença, no ho sé, però és a dir, jo des de que tinc memòria sempre han estat allà, sempre han estat a la tele. Després he tingut com una època de, bueno, records, i quan era petit m'agradava molt, i ja està. Però sí que des de fa un parell d'anys, com que vaig dir, vaig a revisitar qualcuns capítols, i vaig reconnectar molt amb la sèrie, perquè hi ha coses que de petit m'ho feien gràcia, i ara vist des d'una altra perspectiva, i trob coses molt interessants, no només de bromes, sinó trames que són realment, per exemple, hi ha capítols que són molt emotius. I aquests capítols de petit jo no els valorava el que m'ho feia gràcia. I ara hi ha coses que m'ho fan gràcia, coses que m'emocionen, i és una sèrie espectacular.
Bé, ara sí que ve la pregunta del milió, i et sabré com els Simpson han fet que volguessis fusionar o combinar les nostres dites, costums o frases típiques amb aquests dibuixos que per tu i que per molta de gent formen part del dia a dia.
Bueno, pues és una idea que no, òbviament no brota només d'una cosa, sinó que són coses que s'ajunten, però si tingués que donar una explicació, jo diria que seria, fa un grapat d'anys, jo i un meu grup d'amics vam anar a fer un viatge a Granada, per un companyero que estudiava allà. I quan vaig llevar el viatge, jo volia posar a Instagram típic carrusel amb les fotos de viatge, com a per dir, jo d'aquí un any veuré això i recordaré aquest viatge i tot el que ha passat. Però me'n vaig trobar en què només havíem fet una única foto de grupo. I vaig dir, m'agradaria fer algo que jo ho pugi a Instagram i de qualsevol manera recordar aquest viatge. Llavors, no se me va ocorrir res molt nou, però vaig fer una foto de grupo i un carrusel amb frames de capítols de Simpsons que me recordessin en un viatge. Ja ho dic, això no m'ho vaig inventar jo, és a dir... Hi ha moltes comptes d'Instagram, hi ha molts usuaris a Instagram que fan coses, per exemple, pel·lícules Simpsons, i coen una pel·lícula i vinclen amb frames de Simpsons que connecten a la pel·lícula. Llavors, jo vaig voler aplicar això a un viatge amb amics. I vaig fer això en aquest viatge a Granada, l'any següent vàrem anar a Màlaga i vaig fer el mateix, vàrem anar a Roma i vaig fer el mateix, i enguany, a principis de març, vàrem anar a Albacete, Festival de Música de Viñarroc, i vaig fer el mateix. I mentre cercava frames per aquest carrusel d'Instagram, pues vaig dir, pues també de passo pujaré un parell d'històries, no sé, m'has trobat una imatge Jo me recordava una dita mallorquina i vaig dir, això ho posaré a històries. I vaig començar a trobar-ne, i vaig dir, pues me puc fer una conta més per això.
I aquests amics, perdona, són en Paco, en Sion i en Jaume, no? Que eren en
Tuna.
I en James. Sí. Que eren en Tuna, aquests viatges.
I també, bueno, també, si no m'ho mataran, els diré, perquè si no s'enfadaran en jo. També hi havia en Osorio, en Didac, i hi havia qualcú més.
Clar, com que no vareu fer fotos.
I Nadri.
Encara bo, perquè no mos agradaria que per una entrevista i vetres acabassis en so grup d'amics, que també seria un disgust.
Claro, claro.
I bé, a tantes coses que mos criden sa curiositat dels Simpson, si tu ets fan, no sé si te preocupen aquestes profecies que surten en els capítols, allò que anuncien que després ocor, si això ho tens analitzat, si li has pegat alguna revisada o no.
No, la veritat és que he de dir que des del meu punt de vista lo de les profecies s'ha exagerat un poc massa.
Vale.
Sí, perquè moltes vegades el que fa la gent és que els Simpsons sempre parodien coses que han passat. Per tant, per exemple, fa un parell d'anys se va fer molt viral aquell clip de Simpsons pronostiquen en Donald Trump president, amb unes imatges d'un capítol dels Simpsons on en Donald Trump és president.
Sí, sortia un Homer votant i tot.
Claro, aquesta escena és posterior a que en Donald Trump fos president. És a dir, varen coir una cosa que s'havia fet després, varen dir, els Simpsons ho varen dir fa 10 anys. No, ho han dit un mes més tard de que en Donald Trump fos president. Per això
s'apareix tant. Perquè Josep és tot un analista.
Tot un analista.
Clar, no hi ha més, que hi ha tant de capítols que si no n'he vero, ben trobat-ho.
Claro, claro.
És complicat si no ets un simpsonòleg que ho tinguis tot com a...
3K per tot.
Arxivat. Sí, sí. Sobre quan se va estrenar el capítol.
S'ha de dir que el de Donald Trump, sí que hi ha una predicció, que és un capítol on se veu fotut que en Lisa és presidenta, i un diàleg diu l'anterior president de Donald Trump. Aquí sí, que ho van sobreveure. Però un diàleg. Aquella escena tan famosa que se va fer, allò ja va ser una columpiada màxima.
Aquesta broma o aquesta idea d'en Josep s'ha convertit quasi que en que si no ets un part d'una d'aquestes escenes de Simpson, quasi que ja no ets ningú. Nosaltres, de fet, aquest programa ja apareixem en aquest format de dibuixos animats. En Josep ja m'haurà fet una història d'IV3 Ràdio perquè volia anunciar que era aquí. Jo li volia demanar un poc quina cedita que t'agrada o que de s'escar fet, que t'agrada més la representació de l'escena de Simpson i quin és el personatge que dona més joc per poder fer aquestes escenes.
Buf, la dita... Mira, te contestaré primer el personatge mentre vaig pensar la dita, perquè ara no la sé. Però el personatge que dona més joc sempre és Homer, bàsicament, perquè és el protagonista de la sèrie, quasi, i és qui té més escenes. De fet, intent, ja per toc personal, manies meves, intent no pujar dues publicacions on en Homer sigui protagonista seguides, perquè avui hi hagi varietat, però me costa molt, perquè ara, per exemple, tens un munt d'idees apuntades en un bloc de notes i totes són escenes d'en Homer, i és com, vale, fins que no se m'ocorri algo que no sigui en Homer, no puc seguir perquè no vull dos seguits de lo mateix.
Escolta, acabo de descobrir que, bé, nosaltres tenim amb això aquesta escena a IV3 Ràdio, necessitàvem un del dia, perquè acabo de descobrir que em vas fer un de IV3 i apareix gent de la mà, apareix cuina en Santi Taura, ué, com anam, i Cafico, amb escenes de l'Otxe. Me'n faltes nostre,
sí.
El volem.
Ho faré. Això, de fet, aquesta publicació m'ho va fer molta il·lusió, perquè quan vaig pujar això, no tenia seguidors, quan vaig pujar això, tindria 40 seguidors, i tant en Santi Taura com Cafico van comentar la publicació, m'ha fet molta il·lusió.
I jo en sé més que tu, també vaig callar.
Jo en sé més que tu. Doncs pues mira, moltes gràcies a tots tres.
Quin és el teu personatge preferit?
Que també s'ho agafa com una feina, que a mi mateix, com a regirat, perquè si mateix ja va de tenir un bloc de notes, ja he fet un Homer, ara necessito que surti un Maggie, un Lisa, si no, no en posaré un altre. Això ja és un començament de professionalització.
Bueno,
o el manco d'intencionalitat de continuïtat.
No te pensis. Més si res és que tinc manies i ja està. Jo penso més el que jo com a usuari m'agradaria veure i m'agradaria trobar Instagram. Però, de fet, no tinc... Ara mateix, potser d'aquí un mes m'arrepentiré del que dic i canviaré d'opinió. Però ara mateix no tinc intenció de dur-ho massa professional. De fet, ho tens com un passatemps, quan tens un moment mort li dedico una estoneta, però ja està. Però sí que, bueno, tens aquestes manies que m'agrada quan t'entren el perfil veure varietat, notar que hi ha com, no sé, estèticament.
Com que seguim, ara que segur que molts s'incorporen en aquest moment, som a IB3 Ràdio, parlant d'aquesta un poc adaptació de com agafam la nostra cultura popular i l'adaptem en aquesta sèrie que ja té tantes i tantíssimes temporades. Josep, en aquest punt en concret, com te podem seguir? A través de quines xarxes? Com ara te poden ubicar els oients que ens escolten?
Bueno, ara mateix només estic jo a Instagram.
Sí.
No sé si migraré a qualque altra xarxa, de moment no creig, perquè al final oferiria exactament el mateix a una que a l'altra. I, bueno, el meu usuari és molt fàcil, és simpsons.mallorca. Som l'única compte que és tan temerària com proposar una idea així d'absurda, així que no, no hi haurà confusió.
Ara mateix te seguiré, perquè tinc molta curiositat de tot el que comentaven Joana, de
mira, un altre fil que t'encantarà és el dedicat a Ocifar. Amb escenes, recrea cançons d'Ocifar, la Montpet d'Assassini, en Indiana Pons... bé, o sigui, crec que donarà per molt aquest conte i seguir-lo i riure molt.
No te vull dir adéu sense saber quin és el teu personatge preferit. A banda de Homer, que ja hem dit que és el protagonista, anem a deixar Homer de banda, perquè si no es veurà que alberga tot el protagonisme, perquè és el protagonista de la sèrie, però dim algun.
Bueno, pues, per això és molt difícil triar. De fet, ara vos en diré qualcun i demà se me n'ocorrerà un que m'agrada més. Però jo diria que m'agrada molt Lionel Hutch, que és el bollat llei que és com un pop beneitor. En Troy McClure, que de fet ambos personatges són el mateix actor de bou.
Per això és que fa de periodista, no?
Sí. Bueno, sí, com a presentador, actor és un pot de tot, és multidisciplina. I Milhouse també m'agrada molt, i Hans Tobo,
no te produeix molta tendresa Ralph, el fill del policia?
Ralph...
A més que aquest personatge m'afascina.
M'agradava més antes. Ara ja arriba un punt que... En Ralph és un personatge de frases. És un personatge que està molt bé perquè tu escoltes una frase seva, fora de vist, context de capítol i ja és divertit. Ja amb altres personatges tenen un pot més de desarrollo. Ralph és The Wildliners, bàsicament. Però sí, està molt bé.
Com podeu observar, és no només seguidor,
analista
total.
I no has anat, perdona, ja per acabar, alguna cimera mundial dels Simpsons? Perquè jo crec que, no sé, tots els teus arguments, que segur que n'hi ha, perquè ara me poso a cercar, ja veureu com hi ha cimera d'analistes dels Simpsons, ja sigui per les profecies a les quals fèiem referència, segur que n'hi ha. No t'has plantejat partir cap a alguna d'aquestes o esdeveniments en concret?
Segurament n'hi hagi, però no. No crec jo que...
La pot organitzar ell aquí, per ventura?
Sí, bueno, això sí.
Probablement, sí, de simsòlegues, simsòlegs seria mundials.
Sí.
Podria ser, no?
Posaré un projector que meva, farem un projector en capítols i prepararé un parell de croissants amb jamón i formatge.
Croquetes.
Josep, moltíssimes gràcies per la visita. Ens ha encantat conèixer els teus projectes. 11 i 26, uns consells, tornem tot d'una amb més propostes aquí al dia.
Aquí, Homer.
Homer, y aquí hay un hombre que cree poder ayudarte.
¿Batman?
No, un científico.
¿Batman es científico?
¡Que no es Batman!
El día. IB3 Radio. IB3 Radio es información.
En Eroski, para demostrarte nuestro amor, te ofrecemos el tomate pera granel a 1,99 euros kilo, el jamón de cerdo al corte a 5,50 euros kilo, la merluza entera de 1 a 2 kilos a 9,95 euros kilo y la maxi pechuga de pavo campo frío al corte a 15,95 euros kilo. Quien bien te quiere, te llena el corazón y la despensa. Eroski contigo.
Aquest és en Toni.
Com anem?
Un home molt mallorquí, però quan seu a taula i fa un glob de vi no sap què beu. Per sort, la seva filla li ha regalat el joc de les varietats. Callet, fogoneu, gorgollassa, giró ros, manto negro i prensal blanc. Descobreix les varietats locals de Mallorca i senta més de la terra que mai. De vi de la terra Mallorca. Projecte finançat amb ajuda del Fons Europeu Líder a través de Mallorca Rural.
Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio. De dilluns a divendres a les 9, al dia, IB3 Ràdio.
que volem tractar ara és una cosa que mos afecta a tots els que vivim en comunitat, les juntes de veïnats. Esa será mi casa cuando me vaya yo. Esa será mi casa.
Bé, ahir vos xerraven del vídeo viral de l'advocat de TikTok en què explicava que es podia prohibir l'accés d'un veïnat que no estigui el dia de les quotes a la piscina. I això ens ha suscitat molts dubtes sobre la bona convivència en una propietat horitzontal.
Per això han convocat en Antoni Jaume, que ell és el president del Col·legi d'Administradors de Finques de Balears, l'home que segurament tindrà totes les respostes del que es pot i sobretot el que no es pot fer a una comunitat de veïnats. Toni, molt bon dia, com estàs?
Hola, bon dia, què tal? Com estàs?
Encantat de saludar-te. I la primera pregunta que volia fer-te és quina és la llibertat que té un propietari, per exemple, un tema que sempre suscita molta controvèrsia, per fer obres dins del seu pis? Jo un dematí me puc despertar i dir ai, vull tomar dos envans i vull fer-me un loft dincà meva. Puc arrencar ja a les 8 de matí en sa piconadora o he de fer unes passes prèvies per no tenir trulls en sos veïnats?
Bueno, és una molt bona pregunta, perquè és un gran foc de conflicte, aquest tema de les obres. Les obres, en principi, tu dins que teva pots fer totes les obres que vulguis, i especificaré, vull dir, en quines condicions, però totes les obres que vulguis en el que és els elements privatius, en la limitació, allà on no pots tocar, és cap element comú. Has de tenir en compte que dins que teva, a dins totes les nostres cases, hi ha elements estructurals de l'edifici, aquests elements doncs no els poden tocar. Vigues, jàsseres, premestres, etc. no els poden tocar. I no només no els poden tocar, sinó que si els volguéssim tocar haurien de demanar permís a sa comunitat de propietaris. Per tant, si jo vull fer una obra dintre meva i no afecta cap element comú, la puc fer, vull dir, no és que la comunitat m'ho pugui prohibir, però, això sí, i se fa molt poc, la llei diu que li he de comunicar, li he de fer saber a la comunitat de propietaris. Així és que d'escriure en el president, a l'administrador, i dir-li, escolta, vull fer, que sàpigues que vull fer obres a casa meva, que aquestes obres no afecten elements comuns i que començaré tal dia i acabaré tal dia més o manco. Simplement comunicar, vull dir, no he de demanar permís.
Toni, això s'ho podria substituir... Sí? Per si tu com a propietari vols fer d'assaig i vas pis per pis, vull fer sabre que començaré ses obres. O ha de quedar com a constància per escrit?
Quin trull, no?
No, bueno,
la Marta Garau diu, quin trull. Ella perquè viu una comunitat amb molt de veïnats. A la meva som 10 pisos. Per tant, són 5 plantes. Bueno, seria ràpid.
Bueno, la comunitat no... Perdó, la llei no t'especifica exactament com ho has de comunicar. Vull dir, basta que la comunitat en tingui coneixement. La manera més fàcil és dir-li al president. La més senzilla. Vull dir, sigui grossa o petita, la comunitat. Vull dir, segur que tindreu president. Quan no... Almenys no teniu administrador, però sí que teniu president. Senyor president, veïnat, fulanito, vull començar unes obres a casa meva, que ho sàpigues, res més. A casa meva, no afecta elements comuns. Si vols anar porta per porta, bueno, com si vols fer un comunicat, però...
Sí, un bàndol. I llavors, un tema que m'interessa molt, perquè jo a totes les finques de les que m'he mudat, ja saps que he tingut obres, sempre han tingut el mateix truet, i ara vull que un professional com Antoni Jaume, president del Col·legi d'Administradors de Finques, me digui com ho he de fer. Tema ascensor, per pujar material. Si, per exemple, tu puges dues catxes de rajoles que pesen 20 quilos i l'ascensor, la tara aquella que té, és de 180 quilos, tu pots pujar dues, tres catxetes de rajoles sense que ningú te miri malament? O se suposa que no hi ha manera de poder fer utilitzar l'ascensor que no siguin en persones o animals?
Bueno, han de poder utilitzar l'ascensor amb un ús racional. Això vol dir, el primer que hem de tenir en compte, els ascensors estan pensats per pujar persones, no són muntacàrregues, és a dir, no són un element per apoyar una obra. Això vol dir que no hi puc pujar dues catxes de rajoles? No, ni molt manco. Vull dir, l'ascensor té unes limitacions d'ús que estan claríssimes, de pas en aquest cas que estan indicades dins la pròpia cabina i mentre tu hi pugis qualsevol article, igual que pujar amb la compra o pujar amb, què sé jo, el que han comprat perquè nostre a dins aquell ascensor, ho he de poder pujar en les limitacions de pes que m'indica la pròpia cabina, que m'indica el fabricant o que m'indica el mantenedor. Una altra qüestió molt distinta és que a vegades s'utilitza l'ascensor com un autèntic muntacàrregues, escombros, brutó, pols... No, vull dir, hem de fer un ús racional de l'ascensor. Per tant, o no l'empleem com a muntacàrregues, o si l'empleem, avisam i pues, moltes empreses constructores que tenen un mínim de seny, pues, inclús el forren, no? El fan net. Pensa que si l'ascensor li afecta molt, si hi duim escombros o hi duim brutó, i això va per raïls, per les canalitzacions, això deteriora la màquina. El que no podem fer és deteriorar la màquina, deteriorar l'element. El podem emplear? Sí. Podem pujar dues catxes de rajoles? Sí. I quatre. I a lo millor hem de fer dos viatges perquè no mos costa gens, és a dir, no sobrecarregar l'ascensor. El podem emplear? Sí. Però amb un ús lògic, raonable. Hem vist els sensors, tots han vist els sensors que apareixien més un muntacàrregues, que seria una bulldozer que un sensor.
Ús racional. No només vull dir dos companyes que pens que tots haurien de tenir un Toni Jaume a la nostra vida. Ho dic per si hi ha dubtes.
Consulta després.
Exactament.
L'altre dia, la meva comunitat sí que se va publicar l'ascensor els qui no paguen. I això no deixa de ser un poc fort, no? Quan dius, falten les quotes pendents de... que m'imagino que és legal i que se pot fer, però fins a quin punt se pot comunicar...
No, 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 alerta, alerta, alertíssim, alertíssim amb això.
Mira, deu ser un president ben cansat.
No, 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 no poden publicar si està morós a l'ascensor ni a un lloc públic, perquè això és una qüestió de protecció de dades. És vera que la llei de propietat horitzontal mos diu que per convocar una junta, les persones que no estan al corrent de pago estan privades de vot i que aquestes persones s'han de detallar la convocatòria. Però la convocatòria s'ha de dirigir en els propietaris. Vull dir, el qui és president o administrador envia una carteta o un mail o el sistema que hagi triat aquell propietari directament en el propietari. Després és vera també que per més a més, penjar la convocatòria en el portal. I no està malament, vull dir, no us ho exigeix la llei, però no està malament que recordem que ho deixem penjat a l'ascensor, però la convocatòria, no els morosos, perquè els morosos, clar, és a dir, estem votant la llei de protecció de dades, perquè a més ja no queda dins l'àmbit de la comunitat.
Exacte.
Ve un veïnat, ve un amic meu, ve un proveïdor, ve qualsevol persona que entra en aquella finca i veu el llistat i és morós. Vull dir, això és gravíssim. I, de fet, hi ha sancions molt elevades per publicar el llistat de morosos a un lloc públic, a un lloc on qualsevol
hi pot coses accedir. Donen tant de joc, Toni, com una comunitat de veïnats. Això no podràs negar que no.
Sí.
Que se poden fer pel·lícules.
Bueno. No, i sobretot que estan ben entretenguts els administradors. Home. Perquè l'han de veure de tot.
Vinga, Toni, també. Molt breument, què és el més surrealista que has vist a una comunitat de veïnats?
Ui, no acabaríem.
Mira, vinga, ja saps que pots preservar l'anonimat.
No, està clar, però se fan sèries, se fan pel·lícules, i vos assegur que el que passa a les sèries de les pel·lícules que està, diguéssim, duit a sumó, els emissors de finques, no m'ho sorprèn ja ni mica. Vull dir que la realitat supera moltes vegades la ficció. Jo he fet juntes amb guardes de seguretat, vull dir, mira els extrems a on arriben, i bueno, pots veure qualsevol, diguéssim, acció humana, qualsevol reacció humana a dins d'una junta de propietaris, sobretot perquè a vegades s'encenen moltes nirmis i, bueno, des de propostes il·legals a qualsevol qüestió, vull dir, no, la realitat supera la ficció com mucho a una comunitat de propietaris.
Toni, fem abans la broma i dèiem que seria ideal tenir un Toni a les nostres vides ben a prop, aquí poder fer aquestes consultes express. Mos han quedat amb més de 20 preguntes pendents de resposta, no tenim més temps. Volia saber només si podem consultar-te de tant en tant aquests dubtes que molt venen, sobretot de propietaris i de comunitats de propietaris que clar, com tu dius, la realitat supera la ficció i hi ha moltes coses que no sabem si se poden fer o si no se poden fer.
Quan vulgueu, només m'ho heu de demanar.
Bueno. Sí, no se pot demanar més. Ara m'ha recordat, clar, tots som molt joves, però jo de petit llegia una revista que se deia Nuevo Vale i que hi havia una secció que se deia Emma Responde. Nosaltres a partir d'ara tindrem Antoni Respon. Tens problemes a sa finca, sí. No passis pena que el president dels administradors te resoldrà si pots pujar ranjoles o no a l'ascensor. Jo a partir d'ara ningú m'ho torna a tossir. I citaré la font, diré, el president del Col·legi d'Administradors de Balears m'ha dit...
Ai, que pulles a ratjoles.
I jo considero que això és ús racional i s'ha acabat la història.
Exacte.
Toni Jaume, moltes gràcies. M'has obert un món de possibilitats i d'alegria.
Sí. I tant que sí, perquè te tornaran a cridar. Moltíssimes gràcies, Toni. 11:38 minuts. Gràcies. Moment ara, si vos sembla, per l'actualitat més fresh de la jornada. M'encanta aquest terme, fresh.
Fresh.
Perquè és que fa al·lusió com a estiu,
i fresh,
mira.
No, sí. T'anava a dir fresh, no només ha de sense estiu. Fresh, no. Necessitem refrescar-nos una miqueta cada dia.
Cada dia una miqueta d'oratge.
Cada dia.
Estaria bé que s'hagin oratjats les habitacions i oratjats les camisetes, en general, també.
No ho diràs per nosaltres, per favor, que aquest estudi està molt tancat.
Poden superar en aquest programa la síndrome dama-dama? Que heu de ser la muerta en el entierro, el niño en el bautizo i la novia en la boda. De vegades parlam en general, estimades, i no passa res.
Avui parlem de la nova edició d'Operación Triunfo.
Ara mateix jo sempre veig Navet encamallada a la Sagrada Família, en el videoclip. Me'n recordeu?
I tant,
un videoclip horrorós que se va fer una mica en Canva, si m'apures, revolucionari. Per què parlem d'aquesta edició d'Operación Triunfo? Ja ha començat la nova tongada a Amazon, presentat per la mallorquina Xenova, una vegada més, i el càsting l'heteropatriarcat clàssic troba que hi ha massa gays and girls. Ho han dit ells, eh? Hi ha piulades, un usuari on Diego Aguirre comentava...
No hi ha ningú que digui avui hi ha molt d'heteros en aquest programa.
Sí. És que... Ah, i el casito. Però bé, diu en Diego Aguirre, he de decir que echo de menos un Bisbal, Carrasco, Pablo López, Sergio Rivero, Miguel Nández, Víctor Estevez, Moritz, Guillermo Martín... ¿Dónde están los hombres hetero en este país? Se demana aquest jove.
Ai,
i la piulada, en dedica, s'ha fet viral per la resposta d'en Sergio Rivero, guanyador d'OT4, edició de Nedurne i de Soraya Arnelas Napollella, que l'altre dia la varen recordar gràcies a Es Vivo por Ella de na Pichota. Napollella, però això és meravellós.
No, però que...
Pollella... és que ho trobo espectacular.
Bé, què ha dit en Sergio Rivero?
No, clar, és que m'estirau de sa llengua i no hi ha manera de centrar-me en el tema del dia. Nosaltres som molt bons per fer com recuperacions pretèrites, que és allò que vos agrada. Unes hormigues blanques.
Per anar pel Vallès. M'agrada anar pel Vallès.
Nosaltres som les formigues blanques d'Ivetres. Doncs què ha dit en Rivero? Diu, sácame, quítame de esta lista, yo no soy hetero. Que era un des que havia portat a la llista, com que dir, volem més homes de veritat. Aquest episodi ha generat reaccions àmplies de les xarxes socials i ha portat de manifest una vegada més com algunes persones encara perpetuen aquest tipus d'estereotipos i expectatives de gènere o orientació sexual en els concursos. I també ha obert el debat de la visibilitat LGTBIQ+. És a dir, que ningú li estranya que en molt de programes no hi hagi representació LGTBIQ+, però, ai, sorpresa, tot una que n'hi ha una mica, mos queixam, perquè llavors l'heteropatriarcat no s'hi troba representat. Ara m'ho parlen amb Bisbal, per favor, pujau-la.
Pero yo sé que ya me quiere a mí y que juega...
No és en Bisbal?
Perdoneu, és en Bustamante en Nàlets. Perdoneu.
El Celsia.
El Celsia, que havia escoltat malament. Ara, gràcies, Bernat, veus? Si me quisieras todo te daría, clar. A ver, Maria, és que, de veres, jo a partir d'ara no vull comentar notícies. Jo vull fer un karaoke.
Està més content, doncs, que tenim aquesta hora de ràdio.
Xisco, sí. Fes la petició formal a la nostra directora.
Jo vull l'estona karaoke. I poder, mira, fem una cosa, convidant gent de la casa a que cantin nosaltres. Un dia, jo què sé, que venguin gent d'informatius...
Per exemple,
exacte, poden convidar
Karaoke Time,
en Gallego que, de l'aviador...
Per divendres, si no ho vol fer cada dia, divendres.
Els divendres, Karaoke Time a les 11.
Vinga,
sí. I les notícies cantant, com si fos una òpera rock, com si fos Jesucristo Superstar. Anem explicant les notícies cantant.
Ho petarem, eh?
Bé,
ja t'ho dic.
Mentre s'està gestant aquesta secció...
Jo només vull demanar fins a quan haurem de contar aquests dos per xarxes. Si aquesta edició de OT són gays and girls, si no te fa il·lusió veure-la, no la miris. I no passa res. Serà que no hi ha continguts on només hi ha hombres?
I no serà que no hi hagi diversitat, perquè diversitat LGTBIQ+, i diversitat en tots els aspectes. En colors de pell, en ideologies, en... Per favor,
i per favor, basta ja d'ànims tan crispats darrerament. mente en tot, eh? Més qüestions, perquè no només això ha generat polèmica.
Sí,
anem a parlar d'una qüestió que també jo m'he sorprès molt.
Ara sí que no necessitem música d'en Bisbal, perquè el tema és complicat.
És delicat, perquè toca volar fins a Oslo, on el fill major de la princesa Mette Marit té a tothom amb els cabells drets, per dir-ho d'alguna manera.
És en Marius Borg-Hoivy, que és el fill de la princesa Mette Marit de Noruega, i és a l'epicentre d'una sèrie d'escàndols que van més enllà de la justícia ordinària i arriben a qüestions de seguretat i sobretot de relacions perilloses, segons parla la premsa noruega. En primer lloc, en Borg, hem de dir que ara mateix, sense allò que us explicaré, ja afronta actualment una acusació de 32 delictes, incloent 4 violacions, violacions sense contacte, abusos sexuals, agressions, amenaces i actes constitutius de violència de gènere. Ell ha negat les acusacions més greus i assegura que no és culpable. Això és allò que sabíem fins ara. Però què ha passat? Doncs que ara tot plegat ha adquirit una dimensió preocupant, més encara per la família reial noruega i per l'opinió pública del país, perquè s'han descobert noves connexions entre ell, segons expliquen diversos mitjans noruecs, que l'han vist en companyia d'una persona que té antecedents penals per narcotràfic i que està implicada a un chat, a un grup que privat de WhatsApp que ha mantingut contacte amb en Zaniar Matapur, que està condemnat per l'atac a Oslo de 2022, i en Narfan Kader Bhatti, acusat també de participar en aquests atemptats com a còmplice. Aquest chat, d'entrada, no sembla que estigui dedicat en això. En noruec seria Matglede Ok Klavistedit, que podrien traduir com a gaudir del menjar i temps de qualitat. Clar, incloïa aquestes persones i aquesta tercera persona, que era Mitt Denborg, participava d'aquestes converses. Clar, tot sumat ha fet que Noruega s'aixequés en sos cabells drets i que, més enllà de tot allò que li poden imputar en Borg, en el fi de la princesa Mette Marit, es demanen fins a quin punt Casa Reial sabia tot això i, sobretot, ha tapat aquests escàndols del fill gran de la princesa. I, clar, Noruega, en el tema de la reialesa, passen comptes molt més sovint que Espanya. De fet, la premsa noruega no és especialment simpàtica a la família reial i allà doncs no hi ha el control que hi pot haver a altres monarquies, que sí que acaben millor.
De totes maneres, qui intruïa la família, eh? Perquè ja sobre Mette Marit, ja quan va començar, es veu que hi havia molt de titulars sobre ella, sobre el seu passat, però és que s'ha quedat en no res comparat amb aquesta situació. Sí, probablement les revistes allà
volem
faran
acaba.
Fum. Les revistes de la COP probablement a Noruega faran
que també
fum.
No vull restar ni una engruna d'importància a tot allò que ha fet aquest nin. Però, evidentment, créixer, l'ambient en el que va créixer, te comences a ajuntar amb males companyies i acabes com acabes. I llavors, si ja tens un instint predador, com sembla que té aquest nin, és com posar benzina en el foc. Veurem com acabes, complicat.
Una petita pausa per publicitat, perquè avui és dimecres i encara no han fet el repàs a les revistes del COP, tot d'una.
El dia, amb Marta Grau.
I de tres ràdios, humor.
Hola a tots i a totes. Som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
Recordo que una vegada un companyer meu sortíem un dijous sant, un botet ben petit, carregant amb 16 tortugues.
I que fèieu amb les tortugues?
Menjar tortuga.
Estava bona, la tortuga.
Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui haver-hi. Però ara està prohibit, que vas amb la tortuga i em va a la casa.
Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot i B3 Ràdio. Diumenge, a les 11 del vespre...
Bon vespre, Balears. Som en Xema Font. Vos donar la benvinguda d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris.
Font de Misteris.
Som forners, crea verdado con Tutsis, la ciutat perdida de Roma. Realment, varen existir? Quantes serien? On estiria? Et sabrà qualque dia?
Font de Misteris, amb Xema Font i B3 Ràdio.
Encara, any 2025, encara segueix havent misteris per resoldre.
De dilluns a divendres a les 9, El Dia i B3 Ràdio.
Onze i 47, repassem les portades de les revistes.
He wants to dance, he loves to dance, he's got to dance, oh.
Avui anirem aviadat en la portada de Hola, que s'ha fet un auto-homenatge perquè ha fet una festa que ha donat els premis Generación Hola i ha premiat a molts influenciadors i ha fet un rànquing, una llista en sots 50 famosos més influents. Entre d'altres, Victoria Federica de Marichalar, Nalitxe Campello, en Jaime Lorente, Carmen Thyssen, na Laura Escanes, Noscar Casas, Isabel Junot. Vos sonen tots aquests noms o heu de donar una mica d'explicació?
Tenim primer de revistes del CO.
Perfecte, o sigui, si en teniu, per si qualcú està escoltant i no ets a cones, Victoria Federica de Marichalar, crec que no cal explicació, neboda del rei, Alice Campello, és influencer i dona de futbolista, Jaime Lorente, actor murcià que sortia a La Casa de Papel, Carmen Thyssen, és una de les bessones de Carmen Cervera, Laura Escanes, també influenciadora i presentadora de TV3, Òscar Casas, actor, i germà d'en Mario. I llavors Isabel Junot, es fia d'en Filip Junot, es que va ser el primer homo d'Anna Carolina de Mònaco. I a partir d'aquí ja, escolta, ton pare se casa amb qualcú, ja començaràs a ser influencer i ja, a partir d'aquí ja, ets celebrity.
Que m'he fet. De repassada ràpida per aquesta revista, per on anem a setmana, que ha dedicat la seva portada gairebé tot, diria jo, a Mar Flores, que acaba de publicar les seves memòries.
Háblame del mar, marinero. Es verdad lo que dicen de él. Desde mi ventana no puedo yo verlo. Desde mi ventana el mar no se ve.
Quina meravella de poema de Rafael Alberti, musicat per Marisol. I parlant del mar marinero, perquè parlam d'en Mar Flores, que ha publicat les seves memòries que se diuen Mar en calma, com el primer vers de la cançó de Navet, que hem escoltat fa no res. Què passa amb aquestes memòries? Doncs que el seu fill...
Creus que ha anat a cercar la lletra de Navet per posar títol en el seu llibre?
Jo crec que en Mar Flores, aquí on la vos ha llegit Kierkegaard. No té proves, tampoc dubtes.
Mira.
Pots seguir?
Sí, perdó.
Això repàs, gràcies. Namar Flores ara té un truet en el seu fill, amb en Carla Constància. Recorden que acaba de publicar aquestes memòries, un capítol del qual els dedica en el pare d'en Carlo i parla de l'episodi de maltratament que ella va patir, que el va denunciar, és a dir, tot el truic i baba familiar. Doncs el seu fill ara està una mica empipat, sabent que ell acaba de sortir de la presó i que havia trobat una mena de pax romana en la filla de Terelu Campos, en Alejandra Rubio, doncs que ara torna a remoure el passat, a ell com a fi, doncs no li ha fet cap gràcia, sobretot perquè parla també molt d'ell. I diuen que en els darrers mesos havien passat l'estiu plegats a Eivissa, que la relació torna a estar una mica tensionada. Clar, que en aquestes famílies mai s'acaba d'arreglar tot del tot. És a dir, no t'acabes de reconciliar, que ja t'has tornat a tensionar. Arriba un moment que és que ets talment una goma d'aquestes de fer burpees.
I fan dels teus problemes quotidians de família, patató.
I jo no entenc una cosa. Namar Flores, ara que ningú parlava d'ella, ara que havia aconseguit trobar també
això,
una tranquil·litat, per què publica les memòries? Que pot parlar d'allò que vulgui, eh? No estic dient que no hagi de parlar de la seva vida, però ara ha sortit Alessandro Lecchio, parlant de les fotos que li varen fer a Roma quan ella estava...
Fins i tot en Temprano,
quan ella sortia amb en Fernández Tàpies, ha sortit en Temprano, que és que va fer les fotos...
Però els famosos sempre hi ha un punt que necessiten caix, ho diuen, no?
Supòs. Ha parlat en Cayetano Martínez Dirujo, que també surt amb exclusiva en aquesta revista Semana, que diu Rompí con Mar, perquè descobrí que se fue de viaje con Javier Merino, que irse de viaje per Namar Flores sempre és sinònim d'allò mateix. Se fue a Roma con Lecchio, se fue de viaje con Javier Merino, que va ser el seu home durant molts anys. I també, el que més m'ha al·lucinat, i la cosa que me demostra que a Namar Flores li agrada el mambo, és que la revista Semana publica unes fotos entre Mar Flores i Antonia de Latte, la primera dona d'en Alessandro Lecchio.
Ara fan cafès plegades.
Una dona, com direm, especial. No va dir més qualificatius. Clar, no entenc que aquestes fotos d'on surten, aquesta amistat d'on ha pogut sorgir, que també t'he dit que són ganes de que la gent parli. Després diran, ai, és que la premsa no me deja tranquil·la, tengo paparazzis en la puerta. Idò, A, no publiquis memòries, B, no te deixis fer fotos en sa ex del teu examant. Clar, és que tot això, vulguis que no, per potser fer de que siguis, a mi ja m'ha sortit de curiositat. Què varen comentar? Ella li va dir, ai, estoy leyendo el último de María Dueñas. ¿Qué te parece? O estoy yendo a un ciclo de Kiarostami en la Filmoteca Nacional.
Qui sap,
eh? De què eren parlar d'això?
Per Ventura me'l sorprendria, esa conversa.
No, per això. O, jo què sé, o m'he apuntat a Pilates. Tu haces mucho quejel. Aquestes coses que parles entre mig. Clar, jo vull saber de què varen parlar aquestes dues dones.
Però no tenim la resposta. I no
per ara no, per ara jo només puc elucubrar, que és allò que he fet ara mateix.
Més fotografies de les revistes, portada també de lectures, Lolita.
Sarandonga, nos vamos a comer. Sarandonga, chingando con bacalao. Sarandonga, ya en lo alto del puerto. Sarandonga, que mañana es domingo. Sarandonga.
Lolita Flores, filla de la faraona, una altra que també cada tant li agrada donar portades i que sa gent parli d'ella, va anar en el programa de...
A la Lolita li perdonen tot.
Li poden perdonar. El cap de setmana passada va anar en el programa de na Julia Otero, Onda Cero, va fer una entrevista on va parlar, per exemple, del ministre Montoro, que ella diu que per un tema d'impostos va haver de vendre casa seva perquè va haver de pagar 2 milions d'impostos. Que diu, escolta, estimada, per molt ara que en Montoro tornis a la picota i la gent comenti tot allò que tu vulguis comentar, però jo no crec que 2 milions d'euros se te puguin reclamar així com així. Qualque cosa t'hi devia, va.
També demanava una passeta, potser.
No, mem.
Com Nelola.
No, van ser molt injustos amb això, perquè Nelola Flores compta amb ses filles que ho va passar pillo, perquè molta de gent, quan se la trobava pel carrer i se li anava una mica que havia pres aigua un misteri, li començaven a tirar passetes en terra com si fos un ribell. I no. És a dir, no, és que també han d'anar una mica alerta que una frase se pot haver de contest i poble Nelola Flores del cel sia, que per mi és una deessa. I, com deia, Nelolita està de promoció teatral, va anar al programa de Julia Otero i va tornar a explicar que viu de lloguer, que va demanar doble en els seus amics perquè tenia d'altres coses que ha contat cada any. I si una cosa té aquesta dona, un dia me'n record que la vam entrevistar en la temporada alta, que va venir en el programa que hi havia B3, i va dir, és que jo no l'entiendo, siempre os cuento lo mismo y siempre me invitáis. I dic, és que tens tota la raó, Lolita, perquè des que te conec, llevat de 4 homes o 4 mans que has pogut tenir, i la història d'en Paquirri, jo no t'he sentit contar resposta. I mira tu, portada aquesta setmana de la revista Lectures. També surten Namar Flores i també les imatges de la infanta Sofia Lisboa com a estudiant universitari. Com pot veure, hi ha temes recurrents a totes les portades.
No, i tancant per data avui en la revista 10 Minutos amb la neta de Rocío Jurado, una altra de les grans en portada.
Que no daría yo por empezar de nuevo a pasear la arena de una playa.
Fins ara hi havia personatges de l'univers Mediaset que estaven vetats. Sembla que per un tema d'audiència, han de recordar que se queden a Telecinco, ja és moltes vegades la tercera opció a l'estat espanyol, ja tiren o es tiren d'allò que poden. Ara en es de viernes, ja fa 2 setmanes, que Rocío Flores ha tornat a parlar, torna a parlar de l'episodi que va viure en sa mare, de la brega que tenen en son pare, i ara sembla que aquí és la seva arxenemiga, la seva nemesis, és Terelu Campos, amiga íntima en el seu moment de Rocío Carrasco, sa filla de Rocío Jurado, i segons ella, Terelu no me ha llamado en la vida. Supos que veurem aquestes picabaralles i aquestes discussions una darrere l'altra, i seran el pa nostre de cada dia les properes setmanes.
Que trist que per l'audiència s'hagi arribat a blanquejar segons quin tipus de personatge.
És que tot això ja està escrit, estimada. Edat mitjana, en cel turmada. Diners del tort fan veritat.
No puc dir res més després d'aquesta reflexió tan profunda. 11:56. Xisco, Joana, moltíssimes gràcies.
Fins demà.
Parlant d'esports.
El dia. IB3 Ràdio.
Titulars esportius, per on passen avui? Magda Esterric, bon dia.
Molt bon dia. I de nosaltres avui començarem a fer prèvia del partit de diumenge entre el Mallorca i l'Atlètic de Madrid. És un partit importantíssim pel Mallorca. I, en canvi, l'Atlètic de Madrid està centrat en aquestes hores en la Champions, perquè jugui avui a Liverpool. També repassarem com ha estat aquesta primera jornada de Champions, que va jugar, per exemple, ahir al Madrid, i va guanyar. També va jugar l'Atlètic de Club de Bilbao i va perdre. I avui mort visita un àrbitre que ha ascendit a segona divisió. És un àrbitre mallorquí, col·legiat a Balear, que és en Lluís Bestart, i clar, volen saber l'experiència d'arbitrar en el futbol professional. Avui mos visita a partir de la 1 en els estudis i crec que podrem fer una bona reflexió de com està el món de l'arbitratge professional. També sentirem Mario Mola, que ha estat a la presentació de Triatló, que se celebra diumenge en Esport de Palma, i tenim la secció de Corque Topers, Anna Marta Sampas.
Vos escoltam en pocs minuts i també escoltam els nostres companys preparant ja els continguts del programa al dia. A Menorca, Clara i Mamí, bon dia.
Bon dia. Avui coneixerem els detalls de la nova edició, ja és la 8a edició de la Fira Arrels, oferent de la mà de la consellera d'Economia del Consell Insular de Menorca, na Maria Antònia Taltavull, una fira que comptarà amb 42 expositors de producte local. Després saludarem en Sergi Romacho, ell és el nou director de la companyia del Casino 17 de gener, que recupera un dels seus clàssics, el teatre. Avui és dimecres, nosaltres recuperem una de les seccions habituals de la temporada del Dia Menorca, comerços emblemàtics temàtics que no la volem deixar anar perquè volem seguir descobrint la història dels comerços més antics i més representatius del teixit comercial de Menorca. Avui entrarem a la carnisseria i menjars Febrer des Mercadal.
Moltíssimes gràcies, companya. I Laura Tura, Eivissa i Formentera, bon dia.
Molt bon dia, Marta. Molt bon dia, companys. I doncs, nosaltres avui tenim un programa d'actualitat, però molt artístic, perquè començarem parlant amb Nisa Sanz, que és la directora del Festival Territori. D'aquí molts poquets dies comença la 5a edició i ens donarà tots els detalls dels artistes internacionals, dels artistes de totes les Illes Balears que participaran en aquest festival. Serà d'aquí uns minutets aquí a l'estudi. I després tenim una nova secció d'Art i Part amb la Matilde Lladó, ja sabeu que és historiadora de l'art, actriu, escriptora, i en aquesta ocasió ens parlarà de tots els tresors que amaga la catedral d'Eivissa. I com fem tots els dimecres, Marta, completarem el programa sortint al carrer per prendre la temperatura de l'actualitat amb un nou reportatge de na Nieves García Gálvez. Molt musical, també, per
tant,
cert.
I tant, que sí que ja és dimecres, que se nota que s'apropa el cap de setmana. Gràcies, company. I Joan Ferrés, com us prepara amb el dia a Mallorca?
I d'avui d'entrada analitzarem quina és la situació del petit comerç a Mallorca, que ho farem conversant aquí des de fa un any, és presidenta de FEDECO. També ens fixarem en una nova iniciativa de la Conselleria de la Mà per fer a la inversa el transport d'aigua de la costera, va de Solla cap a Palma, i va fer-ho a l'inversa, ja que Solla i també Pobles com Fornuts han tingut problemes de vestiment aquest estiu. Conversarem amb un organista de Petra, Nadal Roig, que ha guanyat un important premi, ha quedat segon classificat un dels premis més importants d'Orgues, i tindrem la visita habitual de Xavi Oliver, a través de llengües, a través de viatges, a través de la llengua. Avui, Marta, te diré que viatjarem cap a un país de Sud-amèrica, a una ciutat concretament que mai dorm, i és bressol del tango. I crec que ja la saps.
Ai, m'encanta, vos escolti, do, molt atentament. Punt i final en el nostre programa, tornant demà a les 9, que passeu un bon dimecres. Oh,